Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bona tarda des de la cadena Pirenaica. Com anem? Una estona per estar juntes i junts al Passeu sense trucar. Sí que hi és el Riqui, sí. Hola, Riqui.
Hola, Candela, sí.
Hola. Aquí n'hi ha un tros.
Sí, aquí un trosset. Va, tampoc un tros, un trosset que, com sempre, aquest trosset, doncs, us agraeix molt, doncs, el que ens acompanyeu en aquesta estoneta de ràdio.
Uh-huh.
Bé, avui començarem recordant... Mira, a més, València està en festes.
En falles.
Unes festes una mica especials, una mica rares, no?, per tot el que ha passat a València. Però, bueno, les falles són les falles i, aleshores, això, evidentment, els valencians ho porten...
Molt a dins.
Molt a dins. I tant.
Les mascletats...
Això mateix,
els
això petards, mateix. I dins de la desgràcia...
Els ninots...
Doncs, home, també és bo passar-ho el millor possible, no?
Uh-huh.
I vull parlar de València, perquè, justament, un dia com avui... 18 de març de l'any 1919.
Ja fa uns quants anys, eh?
Ja fa uns quants
més
anys.
Més d'un segle.
Doncs va néixer i es va fundar el València Club de Futbol.
Aquells que porten un rampenat, no?
Aquells que porten, sí, un rampenat, sí.
A la samarreta, a l'escut,
sí.
No? És l'escut
del València amb el rampenat, sí.
I uns anys més tard, doncs, naixia un altre club de futbol, en aquest cas el Club de Futbol Real Zaragoza.
Exacte.
El 1932.
Efectivament. I després també una altra efemèride, una altra data, de l'any 1995, un dia com avui...
Faria 30 anys, ja.
Faria 30 anys, efectivament. Doncs a Sevilla va contraure matrimoni la infanta Helena de Borbó i Borbó i Grècia.
I Grècia, sí.
I Grècia, amb Jaime de Marichalar.
Ja fa anys que estan separats.
Molts anys.
Eh?
Ja fa molts anys que estan,
sí, sí,
que estan separats. Que cadascú, evidentment, fa la seva vida. Sobretot el Jaime de Marichalar, tu, que està sempre embolicat amb grans marques i grans històries. Personatge bastant peculiar, no? Bé, pel que fa a les audiències d'ahir de la televisió, doncs direm que una altra vegada l'Hormiguero li va guanyar la partida a la Revuelta. A l'Hormiguero, que a més tenia com a convidada a la Mònica Naranjo...
Sí, deu treure un disc nou, suposo, no?
Bueno...
Sempre són,
sí,
entrevistes per promocionar nous,
sí,
treballs i tot plegat.
Sí, sí, sí. 2.098.000 persones veient la Revuelta, l'Hormiguero.
L'Hormiguero.
La Revuelta tenia el Langui, que és aquell rapero que també és actor, etc. I després Tremaine Edmunds. Tremaine Edmunds. Van fer 1.812.000 espectadors, o espectadores i espectadors.
Si anem amb televisió en llengua catalana...
Sí.
Doncs ens hem de fixar en 3CAT i ens fixem, de fet, amb el que va ser el darrer capítol de la darrera temporada,
sí,
de Crims,
sí,
del Carles Porta.
Exacte.
El capítol portava per nom Benito.
Benito.
I va fer un 22,7, 443.000 ànimes mirant-se el darrer capítol de Crims.
Sí, sí, de fet va ser el programa, a banda d'informatius, però el programa més vist ahir a TV3. I després ja sabeu que cada dilluns hi ha els clàssics de la 2. Ahir hi havia aquella pel·lícula d'Alfred Hitchcock, Encadenados, que va tenir, doncs, també una molt bona audiència.
Home, sí.
Home, 354.000 espectadors, que...
No està malament.
Que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do.
Doncs continuem el Passeu sense trucar amb d'altres temes.
Passeu sense trucar amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs vinga, anem a parlar de nou amb en Joan Marc Miralles. Joan Marc, per tenir molts temes. Avui tornen els astronautes, no?
Sí, ja estan en camí.
Estan
ja
en ruta.
Em sembla que era a les 5 del matí s'han desenganxat de l'Estació Espacial Internacional amb la càpsula que havia pujat el dissabte, que va arribar una miqueta en retras.
Sí.
I en principi, entre les 11 i les 12 de la nit, han d'ameritzar al golf de Mèxic, no d'Amèrica, de Mèxic.
Sí. Ui. Home, clar, és que l'altre l'ha batejat amb el golf d'Amèrica.
No, ja, sí.
Escolta, ara també mala llet, no? Perquè, pobra gent, a sobre els foten matinar a les 5 del matí.
Home, sí.
És que no, ja veure una miqueta.
Com arribaran, no? Perquè també han de passar, doncs, perquè se'ls hi faci una revisió mèdica...
Sí, segur. S'ho faran una miqueta de revisió.
Que els posaran en quarantena?
No es posen en quarantena, però, evidentment, perden massa muscular i tornar a la gravetat de la Terra, quan has estat també en gravidesa durant 9 mesos, pues et costa estar dret i caminar i tot. Estaran uns dies de repòs i de fisioteràpia i...
A veure,
ja està.
Bueno, perquè es posin
a tos.
I que no hi tornin.
Home, ganes no crec que els hi hagi quedat. Igual sí, però vaja.
Jo crec que aquesta gent està preparada per això.
Sí, clar.
Bueno, escolta una cosa, aviam...
un telescopi.
Tenim aquí un... el ELT.
Sí.
39 metres de telescopi.
39 metres, el més gran que hi haurà a la Terra. Que està en construcció ara mateix a Cerro Armazones, a Xile, a la regió d'Antofagasta, que és al nord de Xile, I aquest telescopi va començar la construcció el 2014. El 2014 van començar a barrinar la muntanya per anar-la, perquè la muntanya no era plana, era un cim punxant i l'han tingut d'aplanar. I en principi estava previst que comencés a funcionar el 2024, primera llum, 2025, primera llum científica. Estem al 2025, evidentment. La construcció del domo i de l'estructura encara no està ni a mig fer. És a dir, que hi ha una miqueta de retras.
Amb les obres del camp del Barça. Deu ser la mateixa companyia.
No, hi ha moltes més companyies implicades. És el projecte tecnològic més important en el qual hi han implicades les empreses europees ara mateix. És un contracte de 10.000 milions d'euros. I hi ha multitud d'empreses que estan implicades i el retras, bé, evidentment hi ha la Covid, que ha sigut portat 2 anys de retras a nivell de la construcció, però també la tecnologia que tindrà aquest telescopi encara no està totalment preparada. És a dir, que s'està en desenvolupament, perquè és un telescopi que estarà a la puntera de la tecnologia, i doncs, evidentment, tot això porta el seu temps.
Què podem veure que no es veu... Ara amb uns...
Podrem veure... A veure, és un telescopi, perquè et donis una idea, 100 milions de vegades més potent que l'ull humà.
Uau.
O 8 milions de vegades més potent que el telescopi de Galileu. I 20 vegades més potent que qualsevol dels telescopis que teníem a la Terra avui en dia.
Vale.
I amb això podrem veure planetes com la Terra al redor d'estrelles. Però ara us podem intuir pel moviment dels estels, però no us podem veure directament. Amb aquest telescopi us podrem veure directament, podrem estudiar la seva atmosfera, gairebé podrem veure si hi ha gent caminant pel planeta aquest.
Ja seria massa, però
si podem estudiar la seva atmosfera, podem saber si hi ha gent que hi viu o si hi ha vida en aquests planetes, perquè hi ha indicadors, gasos que t'indiquen si hi havia o no hi ha vida en un planeta amb atmosfera.
Joan Marc, allò apuntant bé a un forat negre, podem veure el que hi ha dins del forat negre.
No, això ja no, perquè la llum no ens arriba. Aquest telescopi veurà llum. Tindrà un mirall de 39 metres de diàmetre que estarà fet de gairebé 800 segments separats, però que es tenen d'ajuntar amb una precisió d'una dècima de nanòmetre, és a dir, 10.000 vegades més fi que el cabell humà. Això és la precisió en què aquests 800 segments han d'estar assemblats, eh? És a dir, una precisió d'una dècima, una dècima de nanòmetre, eh? És a dir, una cosa molt, molt impressionant. I tot això pesarà unes 132 tonelades, aquest mirall. Només aquest mirall.
Carai.
Els miralls, en total, faran 140 tonelades. El mirall secundari, també el disseny del telescopi és una cosa extraordinària. És el primer telescopi astronòmic professional que tindrà 5 miralls. 5 miralls, perquè és tan gran que si fiquéssim el mirall secundari massa lluny, bueno, que tindríem de ficar un mirall secundari molt lluny, però tot i així no ens arribaria la llum a nous instruments. Hem de ficar 5 miralls per fer rebotar la llum perquè arribi a nous instruments. El mirall secundari serà més gran que els miralls primaris dels telescopis actuals. És a dir, que és una cosa, realment un projecte impressionant, eh? L'estructura del domo fa 50 metres de diàmetre, eh? per encabir...
I el coco que ha parit això, qui és?
Bueno, pues, tot una sèrie, és una sèrie
de cocos. Sí, sí.
Una sèrie de cocos d'enginyers de diversos països, perquè a més això és un consorci europeu, és l'Observatori Europeu Astral, que és el qui ha impulsat la construcció d'aquest telescopi, amb Xile. Xile és l'altre, doncs, aquest lloc es va triar, justament es va triar perquè és un lloc d'una qualitat de cel excepcional. Excepcional. I això està en perill, que també és el segon tema del qual volia parlar avui en dia. És a dir, ens estem gastant 10.000 milions d'euros en aquest telescopi.
Sí.
I els xilens, després de que participessin d'aquesta decisió i que decidíssim instal·lar-ho allí, perquè va haver una discussió, era Xile, però també hi havia Sud-àfrica, hi havia Austràlia, hi havia aquestes possibilitats de fins i tot Canàries va en algun moment voler tenir-lo, però al final es va decidir per Xile, i ara Xile vol instal·lar a uns 15 quilòmetres del lloc on s'està construint aquest telescopi de 10.000 milions d'euros, vol instal·lar una planta industrial...
La petroquímica de Tarragona.
Gairebé. No, bastant més.
Ho vas comentar,
sí, això. Sí, ja ho vaig comentar, però ara l'Observatori Europeu Austral ha fet una anàlisi de l'impacte que tindrà això. Clar. I que aportarà com a al·legacions per no permetre la construcció d'aquesta planta, que diu que rebaixaria la qualitat la qualitat del cel de molt, per una part, per la contaminació lumínica de la planta.
Clar.
I mira que han agafat, per fer les simulacions i per veure l'impacte que tindria, han agafat les millors condicions amb la llum, amb menys contaminació lumínica possible, de la millor qualitat i tot, que no és les especificacions que porta el projecte aquest industrial impulsat per una corporació americana molt pròxima al senyor Trump.
Bé,
sí, bueno, sempre els mateixos.
Sí.
Sempre els mateixos. Una contaminació lumínica que pujaria d'un 35% allà on hi ha OVLT, que és a Cerro Paranal, que ja estan funcionant aquests telescopis des de fa molts anys, i un 5% a Cerro Armazones, on s'està construint aquest telescopi, i, diu 5%, sembla no gaire, però és que, clar, són 5% de massa, és a dir, de tenir un cel de qualitat professional per observar l'univers, amb aquest 5% deixes de veure tot el que podries veure amb aquest telescopi. És a dir, allò que et deia, si podem veure planetes com la Terra voltant d'estrelles, amb aquest 5% de més de contaminació lumínica,
ja no,
els deixem de veure.
Ja no.
I doncs, tots aquests 10.000 milions d'euros que es gastaran no serveixen absolutament de res.
Però ara sembla per un
contrasentit enrere, no?
Un contrasentit tremendo, no? Que sembla un contrasentit. Això, sí. Perquè bueno, vulguin muntar aquesta història.
Sí, sí. No, i a més, a part de la llum, en aquest projecte industrial hi han turbines eòliques per generar electricitat. Aquestes turbines eòliques creen turbulències en l'atmosfera, i aquestes turbulències fan que la qualitat del cel també es degradi, perquè aleshores una de les qualitats que té ara és que no hi ha turbulències en aquella zona, perquè és una zona força deshabitada. A més, tens els corrents de l'oceà que està a prop, que calmen molt el cel, però si crees aquestes turbulències, aleshores la qualitat de l'aire esdevé molt mediocre i els estels sembla que vibressin, que vibrin, perquè l'aire fa que es desvia una miqueta la llum que ens ve d'aquests estels i crea aquesta vibració en els estels que fa que no es vegin amb claretat. Treu claretat. A més, tota aquesta zona industrial amb màquines, maquinària que estarà funcionant dia i nit, que hi haurà turbines eòliques, molins de vent, vaja, una desalinitzadora, una planta de producció d'hidrogen, centrals elèctriques convencionals, una cosa, és de la talla d'una petita ciutat, pues tot això crea vibracions en el terra i fa que també els telescopis, el terra, fins i tot a 20 quilòmetres o a 30 quilòmetres, vibri, i doncs aquesta petita vibració amb un telescopi en el qual ja t'he dit, us he dit que la precisió d'assemblatge és d'una dècima de nanòmetre, doncs aquesta petita vibració fa que... Perdó.
Beu aigua, tranquil, no passa res. Doncs això, que aquesta petita vibració fa que no surtin les imatges que...
Exacte, surten mogudes. És com quan apuntes amb una càmera i l'agafes així amb les mans, doncs surt mogut.
Bueno, això estava... Deies el Cerro...
Cerro Armazones.
Cerro Armazones. Menos mal que no està a Cerro Grande.
Bé. Sí, no, bueno, el que demana l'ESO és que, bueno, que evidentment que Xile té tot el dret a descarbonitzar la seva producció d'electricitat i que necessita aigua per donar de beure als seus habitants, però que aquesta planta industrial es podria fer uns 50 o 60 o 100 quilòmetres més al sud.
Es pot fer,
veure.
I que no, aleshores no crearia cap problema ni cap incompatibilitat amb això, sobretot que Xile també ha marcat com a prioritat la ciència i la recerca astronòmica, són col·laboradors amb l'ESO des de fa més de 50 anys, i doncs no s'acaba d'entendre que s'autoritzi això, que farà que una gran part de la producció científica que es fa des de Xile pues deixi de ser rellevant. Actualment els telescopis aquests són els de més producció en el món. Xile està liderant la recerca astronòmica i també lidera la recerca tecnològica, perquè tots aquests diners que es fiquen van a parar al final també a Xile. Tot aquest material, tot aquest saber fer...
És una font d'ingressos.
És una font d'ingressos enorme i també permet que molts dels seus ciutadans es formin en aquestes tecnologies, perquè en la construcció tots els obrers que hi ha allà són obrers xilens. Hi ha obrers, hi ha tècnics, hi ha enginyers xilens que participen de la construcció i que després participen en la construcció d'altres coses. Doncs tot aquest coneixement reverteix en la societat xilena. Doncs no s'acaba d'entendre ben bé el perquè de...
Quan s'ha de saber això?
Les al·legacions són ara al mes d'abril i no sé quan serà la decisió del govern xilè, que a més és un govern en principi progressista, en principi.
Sí, perquè ja no està el Pinochet allà, eh?
No, per sort
ja no hi és.
Fa anys. I ara ens ha sortit competència, ens han sortit altres emissores de ràdio.
M'encanta això, ens ho has d'explicar.
I ens en surten competència, mira, és que hi farem.
Explica, Candela.
No, t'ho explicarà el Joan Mar.
No, el titular.
Són emissores de ràdio natural a l'univers.
Goita.
Sí. És la ràdio valira de la galàxia.
De la galàxia.
Sí. No, està ple d'aquestes emissores. S'ha de saber sintonitzar i es fa amb radiotelescopis que tenim a la Terra. Però molt sovint no sabem quin és l'origen d'aquestes emissions. Són emissions naturals, però les més misterioses són les que es repeteixen regularment, com aquesta que us parlaré avui, que es va descobrir... A veure, l'astrònom que la va descobrir l'any passat, però estava en les dades del radiotelescopi des del 2015. El que passa és que l'astrònom va anar a mirar els arxius i va trobar des del 2015 que hi havia aquesta emissió de ràdio que es repetia cada 2 hores. dues hores de reloj. En realitat, cada 125,5 minuts. Mm-hmm. Gairebé dues hores de rellotge. Una emissió de ràdio que durava entre alguns segons i alguns minuts, amb una mitjana d'un minut, un minut i mig, i que no se sabia d'on provenia. Què va fer aquest astrònom? Pues va dir, pues mira, mirarem cap a la direcció del cel on prové aquesta emissió, a veure si veiem alguna cosa. I va demanar temps d'observació amb un telescopi d'Arizona, que es diu el MMT, i van veure que hi havia un estel que es movia molt ràpid al voltant d'una cosa que no acabaven de veure. En realitat és un estel, un nan roig, que es mou al redor d'un nan blanc, és una història de nans, sí. Que es mouen l'un al voltant de l'altre, i que el nan blanc es mou al voltant del nan roig en 125,5 minuts. Estan molt a prop d'un altre. Ai, curiós, és exactament el temps que tarda l'emissió en fer-se. Yeah. En realitat, què és? És els camps magnètics dels dos nans, el més potent és el del nan blanc, xoquen cada 125,5 minuts, estan lligats, és a dir, el camp magnètic del nan blanc s'ha lligat amb el camp magnètic del nan roig, la rotació del nan blanc s'ha lligat amb el camp magnètic, i doncs cada 125 minuts s'emplena de l'energia que li dona el nan roig en el nan blanc i explota i provoca aquesta emissió de ràdio que dura uns quants segons, uns 60 segons, 60 i 90 segons, i pum, i la rebem nosaltres. Cada 125,5 minuts.
I què se sent?
Se sent un xiulet. Iiip! Bueno, això és el que interpreta el radiotelescopi. Bueno,
clar.
Són emissions de ràdio, però de baixa freqüència.
No tenen publicitat, oi?
No.
Però si fiques un altaveu, sentiries un xiulet. Bip! Sí. El bip durant uns segons i després ja no sents res.
Que bo!
Sí.
Bueno, una emissió d'ones, Nosaltres, si escoltéssim la ràdio sense un receptor, també no sentiríem res, eh? Necessites un receptor.
Però FM, una mitja, una curta?
No, una baixa.
Baixa freqüència. Ai, senyor, doncs res, escolta.
Molt curiós, eh?
Si no, escolta.
Molt curiós.
Però n'hi ha moltes com aquesta.
Sí. Ja.
Però fins ara no han tingut la capacitat d'anar a veure què ho produeix. Aquest és curiós perquè ho produeix això. Normalment són estrelles de neutrons, forats negres, però aquest és curiós perquè és una història de nans.
De nans, de nanitos.
El nan roig, que també és una sèrie de tele, no sé si l'havíeu vist a
TV3.
Sí, una sèrie anglesa d'humor.
El nan roig, sí, és veritat. Sí, és veritat.
Home, molt bones les sèries ingleses.
Aquesta era força divertida.
Molt bé, doncs escolta, Joan Marc, que tinguis molt bona setmana i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Sí, sí. Gràcies, Joan Marc.
In situ. Doncs ara, música, com sempre, per acabar. Avui anem al 1941 perquè naixia, us sona Wilson Pickett?
Gran Wilson Pickett,
que va
començar la seva carrera musical a la dècada dels 50 com a membre de grups de gospel.
Sí, senyor.
I també de...
Dubup,
exacte, entre ells els Falcons. A la dècada dels 60, doncs, va començar a llançar tota una sèrie de temes de soul que, doncs, home, la veritat és que van tenir un èxit...
Home, i tant.
Un èxit impressionant. Per exemple, què et diré jo? Èxits com... Mustang Sally,
In the Midnight Hour, La terra de les mil danses.
Per mi, jo crec que la millor de Wilson Pickett, per mi,
Funky Broadway.
Sí, no. A més, bueno, que s'han convertit en grans clàssics del soul i que a més totes elles han estat versionades per nombrosos artistes al llarg dels anys.
Doncs avui amb Wilson Pickett us diem adeu-siau, tornem demà, que demà és el dia del pare, és Sant Josep...
Sí, és veritat.
I és el darrer dia de la tardor.
És veritat.
De l'hivern, vull dir, que arriba la primavera.
Arriba la primavera dijous.
Sí.
Dijous tenim la primavera, que arriba en bandolera el 20 de març.
Això, ho escoltarem, aquesta.
Del Serrat, que no falti. Adéu.
One, two, three! macaroni, mashed potatoes, do the alligator, put your hands on your hips, backbone slip, do the one, two, three, do it like Lucy. Say it out there one time.
Shake what you brought with you. Shake what you brought with you.